COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, sóc la Mar Puerto, benvinguts avui divendres darrere a COPE Catalunya i Andorra. I avui comencem el programa fent-nos una pregunta: si l'escola inclusiva és realment així, inclusiva, i fins a quin punt funciona d'aquesta manera. Fa 8 anys que es va aprovar el decret d'escola inclusiva, però a hores d'ara encara hi ha moltes mancances. Falta de recursos, que fa que molts nens amb discapacitat que opten per l'escola ordinària no rebin l'atenció que necessiten. Cada vegada hi ha més famílies que fan el canvi als centres d'educació especial, buscant precisament una millor atenció pels seus fills. Però aquests anys hi ha hagut un autèntic caos en l'atorgament de places i alguns nens s'han vist obligats a seguir en l'escola ordinària el curs vinent. Famílies i docents denuncien que el sistema no garanteix els suports necessaris i que el sistema d'escola inclusiva a Catalunya no s'està aplicant amb els recursos i la flexibilitat necessaris. Hem de tenir en compte que el nombre d'infants amb necessitats educatives especials s'ha duplicat en menys de 10 anys i es preveu un augment del 5% pel curs vinent. És per aquest motiu que, tot i que s'han incrementat els recursos, mestres i famílies alerten que no són suficients i reclamen una mirada més realista i personalitzada. A més, la pressió i també el patiment dels infants a l'escola provoquen constants episodis de desregulació, situacions que impacten en la salut mental dels alumnes, dificulten la convivència i sobrepassen també els docents. I és que l'escola inclusiva mostra també les lluites de moltes d'aquestes famílies per aconseguir escolaritzacions compartides, suports domiciliaris o accés a l'educació especial. Yolanda Canales, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Clar, parlem de l'escola inclusiva, però encara falten moltes coses perquè sigui així, no?
Sí, moltes coses, tu ja ho deies, no? Les famílies sobretot denuncien que els recursos i també els professionals que s'hi destinen no és suficient i creuen que s'ha de fer un enfoc més personalitzat. La idea pot estar molt bé, però clar, si després no hi ha tots aquests recursos, aconsegueixes l'efecte contrari, i és que aquests nens se sentin sols i desplaçats d'una banda, i després també hi ha frustració entre els propis mestres, que de vegades doncs reconeixen que es troben superats i que no donen l'abast per atendre a tothom, si es dona el cas, per exemple, que en la mateixa aula coincideixen diversos alumnes amb necessitats educatives especials, perquè mentre els atenen a ells, què passa amb la resta? I també amb la inversa, no? Estem parlant tota l'estona d'alumnes amb necessitats educatives especials. Què vol dir això? Doncs són nens o nenes que requereixen suports específics o adaptacions en el seu procés d'aprenentatge per assolir uns objectius educatius. I aquests motius poden incloure discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, com ara sordesa, per exemple, trastorns de l'aprenentatge, dislèxia, discalcúlia, del desenvolupament, autisme, TDAH, condicions mèdiques cròniques també que afecten l'assistència o el rendiment escolar i també altres dificultats derivades de situacions econòmiques o culturals, com barreres lingüístiques o entorns desfavorits. Aquest és el marc, no? El Decret d'Educació Inclusiva de Catalunya es va aprovar el 2017. Segons aquest decret, els alumnes amb aquestes necessitats especials poden rebre suports, efectivament, amb aquestes adaptacions curriculars, professorat especialitzat, auxiliars o recursos materials per garantir la seva inclusió en l'entorn escolar ordinari, tot promovent l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Però ja ho deies, quin és el problema? Que falten recursos. I els directors dels centres educatius, per exemple, especialment a zones com Lleida, diuen que això els genera frustració per la improvisació i la poca planificació del Departament d'Educació, i que, clar, i això el que acaba provocant moltes vegades és que les hores de suport assignades a aquests alumnes es reparteixen entre més infants dels previstos i es dilueix, per tant, l'eficàcia de les intervencions. Això què vol dir? Doncs que aquests nens no tenen les oportunitats, per dir-ho d'alguna manera, per aconseguir els objectius educatius que s'havien desplegat. I això precisament és una de les qüestions que denuncia el DINCAT, que 8 anys després de l'aprovació d'aquest decret, el seu desplegament continua encallat i l'alumnat amb aquestes necessitats no té garantit ni l'accés, ni la participació, ni l'assoliment d'aquestes competències educatives.
Així és. De fet, quan es va aprovar aquest decret, parlem de que hi havia 15.000 alumnes al curs 2017-2018 i ara ja hi ha més de 32.000. Per tant, ha hagut un augment, com dèiem abans, i es preveu també que sigui del 5% aquest curs vinent. Mira, una persona que ho està vivint això en primera persona és la Mar Segura, que és mare de Lian, que té 9 anyets, amb paràlisi cerebral i grau 3 de dependència. Anava a l'escola ordinària, però es va canviar al Centre d'Educació Especial Sants Innocents, i amb ella volem parlar perquè ens expliqui la seva experiència en els dos tipus de centre. Mar Segura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, tu ets mare de Lian, no?, de 9 anyets, amb paràlisi cerebral i grau 3 de dependència. Quina ha estat la vostra experiència en els dos tipus de centre i per què vau decidir canviar el Centre d'Educació Especial Sants Innocents?
Doncs mira, com molt bé has dit, el meu fill no té paràlisi cerebral, val? I bueno, té un grau 3 de dependència que, bueno, això implica que necessita ajuda en pràcticament tot, no? Tot i que ell camina, ell fa certes coses, però bueno, va començar ell a l'escola ordinària, a l'etapa infantil, i la veritat és que molt bé. Era, el que sí que era recalcar és que l'escola on anava el meu fill, tot el que és l'equip directiu, tots els professionals que hi treballaven allà, el tema de la inclusió es van volcar, bueno, es volquen molt, no? I bueno, posen la pell amb els infants que tenen necessitats especials. I especialment jo parlo del meu fill que bueno, no els hi poso un 11 perquè és hasta el 10. Mm-hmm. Però la veritat és que, clar, els recursos tan econòmics com personals que hi ha, el tema de l'educació, va fer molt complicat, doncs, que el meu fill pogués tenir una persona que estigués dedicada amb ell, sobretot quan va començar a primària. Sí que és veritat que ell tenia una vetlladora que estava moltíssimes hores, i això és una feina que van fer el propi personal de l'escola, i estem encantats amb ella. De fet, el dia encara la nombra molt, però clar, el recurs d'un suport d'una persona especialitzada en educació especial, clar, no els hi arriba. O sigui, els hi arriba dos o tres per gairebé tota l'escola. Clar. I això és molt complicat. Aleshores, el meu fill va fer l'etapa infantil a l'escola ordinària, i el segon curs, el que seria l'I4 d'avui dia, vam optar per fer escolarització compartida. Uh-huh. Aleshores, els dos centres, el d'educació especial i el de l'ordinària, es van coordinar molt bé. De fet, tenen un conveni molt bo entre ells dos i bueno, fan projectes molt bonics, eh? Però ja són ja projectes que surten de les escoles, dels propis professionals. Aleshores, doncs, bueno, vam començar a fer, doncs, això compartida, no? Uh-huh. Feia més dies a l'escola ordinària, 3 dies a l'ordinària i 2 a l'escola d'educació especial. El Lian estava encantat en els dos llocs, perquè tenim la gran sort que ell s'adapta molt bé. Okay. Però, bueno, a l'escola ordinària ell era, bueno, el tenien supercuidat, tant els companys com les mestres, les educadores, i li anava molt bé, ell anava molt feliç allà. Que passa que, clar, quan va començar primària, clar, el tema canvia. Clar. Perquè ja estan més hores sentats, hem d'estar més concentrats, i clar, el meu fill, doncs, s'escapava. I que ell està sentat, doncs, li costa. Ara està una mica més ja adaptat, però clar, li costa, s'agobiava molt. Ja. Aleshores, clar, per tenir-lo ja que s'agobiés i no pogués, diguem com...
Seguir la classe, no?
Exacte, seguir la classe o aprofitar, perquè abans si tenim una persona especialitzada en educació especial, doncs...
Clar, està per ell.
Clar, està per ell. I aleshores, al final, doncs, vam decidir entre l'escola i les dues escoles i els pares, doncs, vam estar parlant i tot i que bueno, tothom estàvem que ens feia pena, la veritat, però havíem de pensar en el millor per ell. Mm. Aleshores doncs, vam decidir doncs, ja que fes només escolarització a l'escola de Sant Innocents, que és l'educació especial.
I com està aquí?
Està superbé. Ell, la veritat és que, de fet, necessiten a l'escola. I està molt, molt content. Vull dir, és que jo no tinc cap queixa de cap de les dues escoles. I la veritat és que, clar, aquí està, diguem, més atès a nivell professional, clar, en el sentit de les seves necessitats, eh? Vull dir, perquè ja et dic que jo la vetlladora que tenia a l'escola ordinària era xapó. Xapó, però clar...
Necessita una atenció més...
Clar, especialitzada.
Més especialitzada i més enfocada únicament cap a ell, no? Una persona...
Cap a ell, clar.
Més cap a ell que no en general a tota la classe, segurament.
Exacte. I més en qüestió d'educació.
Clar.
Aleshores, clar, sí que jo el que hem vist és que en aquest curs, doncs, ell ha fet un canvi brutal. Vull dir, clar, el bo d'això és que ell... A nivell d'atenció està més atent, a nivell de parla, no és que parli molt, però parla, o sigui, més que parlar es comunica, perquè ell té molt, molt bon vocabulari, però comença a comunicar-se més, té més les rutines marcades, clar, té un ensenyament...
Més personalitzat.
Sí. I personalitzat, exacte.
Per tant, podem dir que el que li falta a l'escola ordinària perquè estigui realment inclusiva, no?, és aquesta falta de recursos, no? Això és el que li falta. Sí. Li falta possiblement més personal que pugui dedicar el seu temps a aquests alumnes, no?
Exacte. Recursos personals, sobretot, i però és que materials també. Perquè, clar, hi ha molts nens, com per exemple el meu fill, que té paràlisi cerebral... I això afecta molt a la motricitat, ¿vale? Perquè té molta espasticitat, aleshores necessita molta fisioteràpia també. Uh-huh. També necessiten espais sensorials, perquè jo parlo del meu fill, però la gran majoria dels nens que tenen unes necessitats específiques, molts d'aquests nens són sensorials, necessiten doncs, sales de calma, sales sensorials, vies d'escape, diguem-ho així, no?
Clar.
I altres logopedes, especialitzats en musicoterapia, bueno, hi ha diversos àmbits, no? Aleshores, clar, perquè una escola ordinària sigui inclusiva, diguem, que hi hagi una escolarització inclusiva, importantíssim que hi hagi més mestres d'educació especial i especialistes, només mestres d'educació especial, és el que dic, psicòlegs també.
Sí, exacte.
Clar, fisioterapeutes, treballadors socials, infermers, clar, que hi ha part als espais.
Clar.
Els recursos materials.
Clar.
Clar, la idea és molt bonica, perquè ja et dic que el meu fill està superfeliç. Però, clar, sense recursos...
Falta tot d'això, sí. Clar, ara parlaves de psicòlegs, no? Perquè imagino que la pressió i també, possiblement, no? Dius que l'Ian es desenvolupa molt bé, no? I s'adapta molt bé, que té moltes ganes d'anar a l'escola, però hi ha altres nens que deuen patir, també, no? Llavors, imagino que... per tractar aquests episodis, no, de desregulació, de situacions concretes, no, que possiblement un altre nen doncs, ho normalitzi, doncs, potser a l'altre li costa una mica més, també és necessari posar atenció, no, en aquest cas, a la salut mental i psicòlegs per tractar aquests nens en segons quines situacions. No?
Exacte. I és més, la gran majoria d'aquests nens... tenen trastorns de conducta. Per exemple, l'Ian fa trastorns de conducta. Aquest estiu, l'estiu passat, per exemple, amb la tallada de rutina, bueno, va ser horrorós, perquè, clar, trenquen totalment quan acaben l'escola...
Li canvia l'horari completament.
Totalment.
I la rutina en si.
Clar, o sigui, amb un nen que no té cap dificultat, ja, quan acaba l'escola, ja és un trasbals per ells, també. Doncs un nen que té necessitats, clar, els hi costa molt d'entendre. I perdre aquestes rutines és horrorós. I aleshores, l'any passat, per exemple, l'Ian va fer un trastorn conductual brutal, bueno, d'autolesionar-se, d'agredir-se, d'agredir, perquè, clar, estava molt desbordat perquè necessitava aquestes rutines. Aleshores, clar, jo, per exemple, aquest curs he estat parlant moltíssim amb el psicòleg de l'escola, l'han hagut de medicar, i el meu fill en aquest sentit, és bastant portable. Vull dir, ell entén coses, les entén, i se'l pot reconduir bastant bé, però, clar, arriba un límit que no. Doncs n'hi ha molts altres nens que, per altres causes, també necessiten un psicòleg.
I tant. Doncs, Marc Segura, moltíssimes gràcies per explicar-nos el cas de l'IAN i per parlar-nos d'aquesta escola inclusiva, no?, que encara falten moltes coses a fer perquè ho sigui del tot. Moltes gràcies i dona-li una abraçada a l'IAN de part nostra, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i també, sobretot, agrair aquesta oportunitat de poder donar veu a tots aquests nens i famílies que necessiten tants recursos.
I tant, només faltaria.
Moltes gràcies. Molt amable.
Gràcies, Mar. I d'aquí una estona, atenció, perquè canviarem de tema i parlarem de la suor dels esportistes. Parlarem de la suor en general, no?, per què pot servir, però concretament dels esportistes amb un estudi que s'ha fet recentment. Fins ara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Gol, gol, gol. Ojo a la jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Catalunya i Andorra.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'equip de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona han desenvolupat un dispositiu capaç d'analitzar en temps real el pH i els nivells de sodi i potassi a la suor dels esportistes, el que representa una font valuosa d'informació per monitorar la salut de les persones que practiquen esport i prevenir els efectes adversos de la deshidratació. Sobre el tema en parlem amb la investigadora i la coordinadora de WeCare, la Cecília Jiménez. Cecília, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, es tracta d'un sensor portàtil, no?, que analitza contínuament la suor d'aquests esportistes, no?, i a partir d'aquí imagino que treu informació sobre com estan de salut, no? Per tal d'evitar, doncs, suposo que ensurts, no? Com per exemple la deshidratació, no? És així?
Sí, exactament. Aquest és un dispositiu, és un patch, un pegat, que es posa en el cos, i llavors el que fa és, a partir d'uns sensors que hi ha en aquest dispositiu, va monitoritzant, va mesurant de forma contínua els electrolits que hi ha en la suor, bàsicament pH, sodi i potassi, també podria clorurs, i llavors això ens dona informació de com està l'esportista mentre es fa esport.
Uh-huh. I en quin moment es va decidir crear això?
Bueno, això, aquest tema dels pegats, fa molt de temps que hi ha molts investigadors que estan buscant solucions. De fet, la idea és tenir un dispositiu semblant als rellotges que tenim actualment, no?, que ens controlen les pulsacions, la temperatura, etc., però mesurant la suor. Per què la importància d'això? Doncs perquè ja fa temps que es va veure a nivell clínic que la suor és un indicador, no?, de l'estat d'hidratació, per exemple, d'un esportista, degut a la presència de sodi i potassi, o inclús també es podria mesurar, per exemple, lactat, llavors es mesura una mica la fatiga de l'esportista. O sigui, és un dispositiu que ens permetria controlar a temps real l'estat de salut d'una persona.
Mm-hmm. Això imagino que es fa després de que molts cops, malauradament, hem començat a escoltar les notícies, no?, que diuen que esportistes tenen problemes de salut, per exemple, a curses, no?, a maratons que es fan, que possiblement no estiguin del tot ben preparats, deshidratacions, que també malauradament doncs es produeixen moltes. És arrel d'aquí quan s'ha començat a posar, suposo, en marxa funcionaments o dispositius com aquests per tal de tenir una mica més controlat l'esportista mentre fa la seva activitat física?
Sí, per suposat. A veure, cada vegada, a més, jo crec que cada vegada el nombre de persones que es posen a córrer, no?, i a fer esports d'aquest tipus aeròbics, pues és molt més elevat. Llavors, clar, a mesura que augmenta el nombre de gent fent aquests esports, el nombre de problemes, no?, i d'incidents que passen és també més elevat. Llavors, lògicament, l'interès està en poder evitar, no?, aquests problemes, el problema de deshidratació, el problema que de repent pues, una persona pues, es queda té molta fatiga. Tot això, lògicament, pues, es podria solucionar mitjançant dispositius com el pegat, uh-huh, aquest que estem parlant.
Uh-huh. Com comentàvem, en les darreres dècades ha augmentat aquesta necessitat d'avaluar la salut de manera personalitzada i en temps real mentre es fa esport, el que ha doncs impulsat desenvolupaments com aquest del que parlem, no?, d'aquest pegat, d'aquest dispositiu, no?, i es fabrica mitjançant tècniques d'impressió, no?, si no m'equivoco, o també d'injecció de tinta, oi?
Sí. Bueno, a veure, la tecnologia que nosaltres utilitzem amb el nostre pegat és una tecnologia combinada. Val? És una tecnologia que es diu híbrida, en la qual combinem tecnologia de circuits impresos, o sigui, amb inject printing, que es diu, amb tinta. Llavors, això és un projecte que en realitat és un projecte col·laboratiu, val? Per tant, parts les fem nosaltres i parts les fan altres socis. Però aquest pegat està fet amb tecnologia d'inject printing, però a més amb tecnologia de sensors amb fabricació semiconductora, ¿vale? O sigui, la tecnologia de microfabricació. ¿Vale? I bueno, bàsic, hi ha altres tecnologies, però les dues més importants són aquestes. Són microtecnologia, o sigui, xips. En realitat, els sensors són xips fabricats aquí a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, i després tecnologia d'impressió.
Uh-huh. I, per exemple, qualsevol esportista el pot utilitzar o ha de tenir un perfil concret o unes característiques concretes? Hi ha, per exemple, aquest dispositiu es pot adaptar a qualsevol esportista o està fet personalitzat per cadascun?
Bueno, això en principi no tenim encara el dispositiu final i hem pensat l'aplicació com es desenvoluparà això, però la idea lògicament és que sigui un dispositiu d'ús generalitzat, mm-hmm. no només als esportistes professionals, sinó també als amateurs. Tot dependrà una mica de com sigui l'aplicació en el mòbil, no, l'app, i de quina manera ofereixi la informació, però això en principi, si la informació és una informació fàcil i senzilla, pot ser d'ús generalitzat.
Per tothom. Doncs, Cecília, ja només em queda preguntar-te quins desafiaments comporta aquest treball, quins són els reptes que teniu d'ara en endavant?
Bueno, els reptes bàsicament són millorar la part del dispositiu, perquè sí que és veritat que és a la part de l'aplicació del dispositiu veus una mica els problemes que hi ha, que bàsicament són de tipus més de finalització del dispositiu, val? I també un repte molt important és utilitzar per aquest tipus de dispositius que utilitzen sensors i s'obtenen moltes dades, utilitzar xarxes neuronals, o sigui, intel·ligència artificial, perquè això, a més, permet millorar molt la informació que et dona el pagat.
Mm-hmm. Doncs, Cecília Jiménez, investigadora i coordinadora de WeCare, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquesta nova tècnica per tal de tenir encara més assegurada la salut dels esportistes quan fan esport. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I després de la publicitat parlarem del futur de la fleca artesanal, si realment tenen futur les panaderies que coneixem tots i que veiem en el nostre dia a dia. D'aquí uns minuts tornem i parlem d'això.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¡Y si está conmigo, le matarán también!
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood. ¡Ah!
Está usted entre la espada y la pared.
Ruta Suicida. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra, ¿vale? Hay buenas ofertas. Todos los packs de 24 latas de Coca-Cola están con el 50% de descuento en la segunda unidad. Además, hay un 30% de regalo en bebidas refrescantes para próximas compras. Y he visto la caja de un kilo de cerezas de origen España por solo 4,99. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web.
Hace 25 años no chateábamos con una inteligencia artificial ni habíamos descifrado el genoma humano. Hace 25 años abrimos un museo para enseñarte que lo mejor de la ciencia no es saber todo lo que ha descubierto, sino imaginar todo lo que queda por descubrir. Museu de les Ciències de València. Cumplimos 25 años. Celebramos el futuro. Generalitat Valenciana.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del futur de les panaderies, de la fleca artesanal. Sembla ser que el futur de la fleca artesanal a Espanya està passant per un moment complicat ja des de fa un temps. I segons dades de l'Associació Espanyola de la Indústria del Forn, la Brioixeria i la Pastisseria, ACEMAC, cada any tanquen prop de 600 fleques al nostre país, sent la manca generacional un dels principals desencadenants. Avui volem parlar sobre el tema amb una de les responsables que ha portat una iniciativa doncs, per tal de resoldre aquest problema. Ella és l'Elsa Cama i és Product Manager de Panaderia de Puratos i una de les responsables, com dèiem, d'aquesta iniciativa a través també d'una campanya per tal de fomentar aquest sector entre els joves. Elsa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem del futur d'un sector tan bàsic, podem dir, com aquest, no? Però que alhora està travessant un moment força complicat, no?
Sí, la veritat és que sí. Amb els nostres clients ho veiem cada any, una queixa generalitzada de la falta de treballadors, que una part també es deu de falta de formació, que aquí per això també intentem ajudar des de Puratos, i llavors també una falta de vacances que trobem que hi ha en el sector, que tampoc ajuda que hi hagi gaire oferta laboral.
Uh-huh. I per què passa tot això? Quin ha sigut el desencadenant, podem dir, o el motiu pel qual s'ha arribat fins aquí?
Doncs jo crec que és això, eh? Una suma dels dos factors. La falta de formació al final és una feina molt tradicional, però que realment també requereix molt esforç a nivell laboral, a nivell d'horari. Llavors jo crec que és una combinació de diverses coses que fa que any a any doncs costi més trobar gent qualificada en aquest sector també.
Mm-hmm. Faltaria doncs més formació, més dedicació també a l'hora d'estudiar-ho, de preparar-s'ho, sí, no?
Sí. Sí, nosaltres veiem que hi ha sobretot una falta de formació, que per això també fem, bé, que suposo que després ho parlarem sobre el programa que fem especial a Matxis per formar a joves entre 18 i 30 anys en el sector de la panaderia, perquè creiem que si formes el personal i formes a la gent, doncs podrem ajudar els nostres clients a que tinguin més persones treballant per ells. Llavors, creiem que a poc a poc això, juntament amb anar corregint el tema de vacances, podria afavorir que anés augmentant la gent.
Explica'ns, si vols, aquest projecte al qual fa referència, Elsa.
Doncs mira, des de fa ja 4 anys treballem amb la Fundació ATSIS, que bueno, és una fundació sense ànim de lucre, i intentem ajudar els joves entre 18 i 30 anys amb risc d'exclusió social, que no tenen doncs totes les possibilitats que podrien tenir altres persones per accedir al món laboral, i fem un programa de formació enfocat a la panaderia, des d'una part més d'ajudar-los, diguem, a com presentar-se a la part laboral, a com expressar-se, a com preparar, per exemple, un currículum, fins la part més tècnica de formació tècnica amb un obrador, perquè tinguin una experiència prèvia abans d'anar a demanar feina.
Mm-hmm. I parlant, per exemple, d'aquesta formació, bueno, de la falta, més ben dit, de formació, a part del que feu vosaltres, no? Aquesta oportunitat que doneu, sobretot, a aquestes persones, creus que també, abans has comentat, no?, que es tracta d'un sector potser de fa molts anys enrere, no?, i que potser no s'ha avançat lo suficient o ha evolucionat lo suficient per adaptar-se als nous temps. Creus que això també està passant, aquesta falta d'actualització, potser, o aquesta falta de relleu generacional,
sí,
per part també de les persones que hi treballaven i que doncs, els seus propers que haurien de treballar doncs, no ho estan fent per aquests motius?
Sí, totalment. De fet, quasi 4 de cada 10 propietaris tenen previst jubilar-se en els pròxims 10 anys. Llavors, clar, hi ha una preocupació forta respecte al relleu generacional i també una part de que part del consum de les panaderies està passant a cadenes de supermercats. Llavors, vindria a ser com una suma dels dos factors. Mm-hmm. I jo crec que és molt important adaptar-nos doncs, a les necessitats de les noves generacions, i tot i que la paraderia requereix uns horaris, però d'alguna manera hem de trobar una manera de poder-ho adaptar amb les noves generacions, totalment.
També és una feina molt vocacional, imagino, no?
Sí, sí, totalment. Al final és una feina tradicional de tota la vida, que bueno, sempre ha anat passant el negoci familiar de pares a fills, no? I bueno, jo crec que ara trobem com una mancança molt forta amb tot aquest tema del relleu. I ens agradaria, la veritat, poder contribuir amb que hi hagués una continuïtat i que no deixem perdre aquest negoci tan apreciat.
Què és el que necessitaria aquest negoci per tal de que aquesta gent jove s'interessés per ell? Què és el que creus que seria potser la combinació perfecta per tal de que cridés l'atenció de joves i alhora funcionés amb aquests horaris que deies i amb aquesta dedicació que tant necessita?
Doncs, a veure, jo crec que els joves amb aquest tipus de negoci s'haurien de, diguem, jo li dic empoderar més, perquè ells coneixen potser la paraderia tradicional de tota la vida, que potser ha funcionat sempre de la mateixa manera, però jo crec que els joves doncs, tenen la capacitat de poder proporcionar doncs, noves idees, noves maneres de fer, inclús transformar la paneria d'abans en un nou concepte de paneries, com per exemple que estan sortint ara molts conceptes nous, i jo crec que és el moment doncs, de prendre iniciatives i de donar-li una volta i qüestionar-nos tot, des de com estan estructurades les panaderies, el sortit de producte i fins i tot doncs, l'horari que crec que hi ha molta feina a fer.
Uh-huh. I si parlem de sou, avui en dia es podria reinventar, actualitzar això i de manera doncs, que es pugui viure bé també?
A veure, jo crec que el sou també és una peça clau per tal de tenir els treballadors motivats i que hi hagi una continuïtat. Però això ja sí que més a l'elecció de cada empresa, que al final cadascú coneix les seves necessitats, però està clar que tenir un sou digne doncs, ajudaria moltíssim en aquest tema.
Clar. Doncs diferents motivacions no, que calen entorn a aquest sector, tant per part dels joves no, com també potser aquest canvi, no, aquesta formació que encara cal, no, que s'hauria d'ampliar, com tu comentes, Elsa, i al final, doncs, no sé, un canvi, no? És el que crec, suposo, no, que hauria de passar, no? Així que,
sí,
així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que això continuï, no?, i que sigui així, perquè al final doncs, és un negoci important pel dia a dia, no és necessari, crec jo. Així
sí,
que tant
sí,
de bo...
molt important per tots.
Exacte, així que tant de bo aquest canvi, no?, i aquesta motivació per part de joves també es produeixi. Gràcies, Elsa, Product Manager de la Panaderia de Puratos i una de les responsables d'aquesta iniciativa, també per la feina que feu, no?, amb aquesta campanya que comentaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I és que és una pena, realment, que oficis i sectors com aquest acabin desapareixent amb el pas dels anys per aquesta falta de relleu generacional. Després, arribats de la una, estem ja gairebé arribant, parlarem de la neurofibromatosi, una malaltia que no només la pateixen per dins els pacients que la tenen, sinó que també per fora crea bastanta incomoditat, perquè denuncien aquests pacients que reben insults, que la gent s'aparta del seu costat i ara doncs es veu que hi ha un fàrmac que està obrint camí, o està obrint pas a un tractament personalitzat que podria ajudar a molts d'aquests pacients. Però abans d'arribar a la una, parlem d'Inscor, va. Y parlem d'Inscor porque es tu centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, donde cuidan tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Además, ofrecen atención rápida y programan tu visita para cuando la necesites. Están muy cerquita, en la calle Folguerolas, en Barcelona. Y el teléfono es el 93 425 1962. 93 425 1962. 32, INSCOR. D'això, de la neurofibromatosi i de molt més, en parlem aquí arribats a la una ara. Despedim i us deixem parlant precisament doncs, a migdia, no? Parlem ara aquí a la una amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Us continuem explicant tot el que us interessa i continuem d'aquí uns minutets. Ordenem els papers i tornem molt ràpidament.